IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Segon dia lliure de la plantilla mallorquinista, que demà començarà a preparar el partit de dilluns a Granada, encara que la feina continua, això sí, als despatxos i al mercat de fitxatges d'entrada i de sortida. Quant a la primera jornada, 7 equips, entre ells el Mallorca, han guanyat el primer partit. Ahir a Riazor, a l'estadi del Joc i a l'estadi dels Jocs Mediterranis, es va tancar la primera jornada amb empat del Depor per un costat i victòria de l'Almeria per altra. D'altra banda, tenim de viatge l'Illes Balears Palma Futsal. D'aquí uns minuts connectarem amb l'autocar del Palma, que ja va des de l'aeroport de Corunya cap a Chantada, Lugo, per jugar a les 8:30 un amistós contra la selecció d'Indonèsia. També tenim pel món el gimnasta Nicolau Mir, que demà començarà un campionat d'Europa important. De cara als Jocs Olímpics de Los Angeles, Mir està a Zagreb, a Croàcia. I en bàsquet, el Palmer té nou fitxatge. L'ala pivot georgià Vladimir Salaritsa, de 24 anys i 2,01 d'alçada, que arriba procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units. Tot això i un munt de coses més per contar d'aquí fins les dues, amb la producció de Marta Sampas i Toni Fuster i el control tècnic d'Ivan López. Això és Esports 3. Començam.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i set minuts. Poca cosa que contar d'un Mallorca que disfruta, gaudeix avui d'un segon dia lliure per començar demà dimecres a preparar el partit, això sí, de dilluns. El Mallorca tancarà la segona jornada el dilluns que ve. Sabrem el que ha fet tothom, però de moment ja sabem el que han fet tots a la primera jornada. Toni Fuster, bon dia.
Com anem? Bon dia, Gavi.
I de tots els equips, només set, només podrien ser 11, però set han guanyat el primer partit i sumen 3 punts.
Això és la segona divisió. El Real Mallorca i 6 més. Andorra, Almeria, Tenerife, Burgos, Les Palmes i Castelló han arrencat amb bon peu la competició, sumant aquest primer 3 punts de la temporada.
I si no vaig errat, espera que ho miraré, perquè si no vaig errat, l'únic... no, n'hi ha 2, 3, en porteria 0. El Castelló, l'Almeria i el Mallorca.
Sí, l'Almeria, que hi va guanyar 3-0 a l'Aldanc, amb el central mallorquí Javier Olaizola titular ja a la fila del conjunt alacantí.
Ja al descans anaven 3-0. Sí. La segona part no va passar res
més. La segona part jo crec que l'Almeria va afluixar un poc.
Segurament.
Va afluixar una mica.
Jo vaig veure el Depor.
El Depor, sí. I no vaig veure el Gijón Sabadell.
No, vaig 0-0. Me feia ganes veure la tornada del Deportivo de la Corunya a primera divisió.
Leo Román, no?
Sí, sí, vaig veure un Leo Román.
De 4 ets mallorquinistes,
que, 4.
Pedro Vigán no va jugar.
No, però sí Ferniño, per part de l'Elx, i el Depor estaven en Chimo i Leo Román. Un Leo Román que va tenir una doble intervenció molt bona a una mateixa jugada, però després, per jo, en el gol de l'Elx, va tornar a quedar entre pals sense sortir una pilota que li varen rematar des de la frontal de l'àrea petita.
S'està guanyant, l'afició, a poc
sí,
a poc.
Sí, en moment, sí. Després l'escoltarem. Després l'escoltarem. Sí, bueno, va acabar empat a un, que és un resultat mitjanament lògic, també, no?, entre el Depor
sí,
i l'Elx.
Sí, el Depor ha pujat en guany, o el Depor no era aquell superdepor.
No, no, clar.
Serà un equip que lluitarà per mantenir la categoria,
i l'Elx també. Crec que són 7 anys donant vots entre segona i primera federació, el Depor.
L'Elx ja té un poquet d'experiència en aquesta categoria. Primera, sabia que se trobaria a l'estadi Riazor, amb un Deportivo un poc pressionat, vulgui o no, de qualque manera, per aquest primer partit, per jugar davant la seva afició, i va aconseguir, finalment, empatar, no?, perquè anava perdent una 0 i finalment l'Elx va aconseguir el gol de l'empat. Uh-huh. Però bé, com deies, el Mallorca tornarà demà a la feina, en principi en tota la plantilla disponible, sessió de lesionat de llarga durada, que ja coneixeu, i res, a davant profit un Granada que ve d'empatar dins Oviedo, dins sí. Carlos Tartiere, que
era,
ho va fer
era
bé,
un dels partits,
va defensar bé.
Era un dels partits importants de la primera jornada.
Va defensar bé i serà un equip que no serà fàcil. A més, la darrera vegada que ha anat a Granada, el Mallorca li ha costat molt.
No ha estat massa positiva.
Molt ha costat molt. Serà dijous a 9:30 del vespre a l'estadi de Boscarmes.
Recordant precisament aquesta propera jornada, la jornada 2, Córdoba-Girona, jugaran divendres. Per dissabte tenim l'Oviedo-Leganés, Albacete Basket, Reial Societat B, Ceuta, Les Palmes i el Denc Cádiz. Ja queden per diumenge l'Eibar Valladolid, Castelló Sabadell, Sporting de Gijón Burgos, Tenerife Almeria i dilluns a les 7, Celta Fortuna Andorra i a les 9:30 el nostre Granada Mallorca. Ahir la presidenta del govern, Marga Proença, va rebre la direcció del Reial Mallorca, Andy Colberg i Alfonso Díaz, amb Albert Salas. Varen parlar de la continuïtat del projecte. Aquest era un dels arguments de la reunió. Escoltam el cap de negoci, Alfonso Díaz, parlant de l'inici de temporada i del projecte que va cap endavant.
Está claro que hemos descendido, pero que el proyecto sigue completamente con su rumbo, con una solidez total y con un apoyo completo y a largo plazo de la propiedad. Desgraciadamente hemos descendido, no queremos descender, pero ya miramos para adelante desde hace meses y muy centrados en sacar el club adelante, poder subir a Primera División lo antes posible.
Les declaracions ahir d'Alfonso Díaz després de la reunió amb la presidenta del govern balear.
La presidenta que va estar present en el partit contra el Real Valladolid.
Sí, a la primera jornada de Lliga. I
que no me faltaria que l'objectiu no fos pujar a primera, tornar a primera divisió.
Sí, faltaria més. I dos dies abans va ser amb el Palma Futsal posant-s'hi la nova camiseta amb llengua mallorquina. Una i 11 minuts, tenim que continuar parlant de futbol. Tenim l'Eivissa que avui viatja cap a Bilbao, sí. Jugaran dos partits amistosos contra l'Arenas i contra l'Osasuna B, i ja comptarem aquest dies. I tenim que parlar amb un jugador del Poblense. Ho fem tot d'una. Una i 11 minuts.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és esport.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 60 céntimos el kilo. El filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo. La rodaja de salmón granel a 12,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de dos unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
Una i 13 minuts, anem a parlar de la segona federació. Ens escolta un dels nous fitxatges del Poblense, el central Pere Amé. Pere, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Pues la veritat que molt bé.
Sí? Fitxa't, quina pregunta més benedita que te faré ara. Què fa un poble com tu al Poblense?
Bueno, pues la veritat que tornar a casa, la veritat que és un plaer. I res, aquestes 3-4 setmanetes que havíem entrenat, la veritat que estic molt a gust i molt content de poder haver tornat.
Estava repassant quatre dades avui de matí i veig que tens 24 anys, fins al desembre no fas els 25, i ja has passat pel juvenil del Manacor i del Mallorca, pel Josetense, Poblense, Andratx, Mallorca i una altra vegada Poblense. Quin carreró amb 24 anys, no?
Bueno, així és. Hem tocat un poc per tot i res. Allà on he estat, la veritat que he estat molt a gust. I com t'he dit, tornar a casa sempre és un plaer, sempre m'ha tractat molt bé. I això, almenys hi podem fer un bon any i seguir amb aquesta línia. Mm-hmm.
Segona ref, no? Que ja és una categoria exigent, una categoria complicada també, no? I enguany, a més, nova, diria jo, no? Perquè molt d'aquests equips no vareu jugar, no vareu participar a vosaltres la temporada passada.
Exacte. De fet, ja ven de Mallorca, que tampoc estem a segona ref, i aquest canvi de grup, pues bueno, haurem d'adaptar aviat i res, jo crec que hi ha un molt bon grup, un gran grup de jugadors on se fa molt bé la feina i res, a poc anar preparant-nos per quan arribi dia 6, que és el primer partit de Lliga.
Fa no res, jo te recordo la gespa de Son Bibiloni, rebent el trofeu del Mallorca B com a campió de tercera, després arriba l'ascens. Bueno, com és el canvi? Com has viscut això en tan poc de temps?
Bueno, pues, la veritat que he estat 2 anys allà al Mallorca, he estat molt a gust, m'han tractat molt bé, i res, va acabar la temporada i me varen dir que no comptaven en joc, al final havien decidit apostar per altres jugadors, i res, i tot d'una que me varen dir això, pues, vaig rebre la cridada del Pol Lensa i no me vaig pensar.
En Llorenç, en Rim, m'imagino que ja ho haurà apurat un poc el dia, no?, de bo que serà aquesta categoria.
Exacte. En Llorenç ha estat 2 anys amb el Baleares i n'ha viscut des de tot colors, i la veritat que sí, que m'ho dona consells i m'ho està tractant molt bé.
I en Julián, que ja el coneixem un poc, també, pel seu pare amb el Mallorca i també ha estat altres aquí, no? Vull dir que estant amb aquest, m'imagino jo que feina segur que n'hi ha, segur que en fareu, i bona.
Sí, juntament amb en Jaume, el preparador físic, que han format un molt bon tàndem, i res, de moment està fent molt bona feina, hi ha un molt bon grup, i com t'he dit abans, dia a dia, i per arribar el millor possible dia 6, que és el començament de Lliga.
De moment, vareu guanyar l'altre dia el Trofeu de l'Agricultura, l'Atleti Balears, i vareu tornar a guanyar d'Imporreres. Començat bé.
Sí, és veritat que han començat bé, però bueno, la pretemporada sempre, com diu la gent, és per posar-nos a punt, és veure que el resultat és el menys, però guanyar sempre va bé per agafar confiança i anar dia a dia, com t'he dit.
Se fa feixuc entrenar i jugar amb aquesta calorada?
Bueno, la veritat que un poc, però bé, al final hem d'estar preparats per tot i fent el que ens agrada.
Uh-huh. Escolta, el llistó del Poblense està molt alt, eh?
Sí, crec que el que vam fer l'any passat, crec no, té molt de mèrit, serà molt difícil igualar-ho, però bueno, com t'he dit abans, nosaltres hem d'anar a lo nostre, fer feina dia a dia, i els resultats arribaran.
President, té molta il·lusió, eh?
Sí, és veritat que en Miquel sempre és un home que li agrada molt guanyar i ho té clar. Ell vol fer igual o millor que l'any passat.
Se pot repetir, lo de l'any passat, trobes?
Jo crec que és molt difícil, perquè lo que vàrem fer té un mèrit increïble, però per què no?
El problema d'enguany també és que, Gavi i Pere, hi ha equips històrics. Equips històrics.
Sí, però això hi ha sempre. Eh?
En aquesta segona ref, no? Que estan més obligats que Poblense, també, no? A intentar ascendir, estar en categoria superior, no?
Suposadament, per amb millors pressupostos.
Per les ciutats, per allà on se visitarà. No? Vull dir, també hi ha un poc per això. Per tant, jo crec que el Poblense el que ha de fer és formar futbolistes, anar pujant, anar fent, no? I el temps ja mordirà on ha d'estar el Poblense. Ara mateix, a segona ref, va fer un molt bon playoff la temporada passada, és una llàstima, no? Però jo crec que a poc d'un equip que fa res estava a tercera divisió i va viure tercera moltíssim d'anys, o sigui que tampoc és complicat, no? Es pot anar més.
Què trobes, Pere?
Sí, man, el que deies, és veure que el Poblense du un parell d'anys sense pujar segona ref, se va aconseguir i l'any passat va fer una grandíssima temporada, i jo crec que aquesta gran temporada també ha fet que el Poblense se guanyi un respecte dins d'aquesta categoria, i al final aquest respecte també s'ha de demostrar, i crec que enguany, amb el que vàrem fer l'any passat, company que ja en guany i company que ja en fuig, crec que hem d'intentar fer-ho igual i millor, perquè aquest respecte que se pot començar a tenir el Poblense de bona rea continuï.
Pues seguirem aconseguint cada temporada la segona federació. Pere, molta de sort i que vagi molt bé aquesta temporada al Poblense. Eh?
Moltes gràcies a vosaltres i res, ha estat un plaer.
Gràcies a tu, adeu.
Gràcies.
Una i de 9 minuts.
Torna
deixem
a jugar
el futbol.
No, sí, torna. Dijous, 7
sí,
i mitja.
Sí, sí, sí. No, no, sí,
contra el Cardassà.
El cartell d'amistosos està sent ben ample pels
partida
equips balears.
Partida pretemporada, Poblense-Cardassà.
Tant l'Au d'Eivissa com els equips de Segona Federació tenim un bon marge de partits amistosos, de preparació. Anem a veure si els equips arriben bé al començament de temporada a la Segona Federació. Com deia, deixem el futbol per parlar de futbol sala. Trobes que mos podríem colar dintre de l'autocar del Palma Futsal,
que
va
que sí.
Per les carreteres de Galícia?
A veure, ho hem fet nosaltres, no? Quant de pits hem entrat, tu
i
jo?
Un munt. I doncs anem a intentar-ho. Anem a veure si podem establir connexió amb en Charuto, un dels pivots del Palma Futsal, que ara estan de camí entre l'aeroport de Corunya, camí d'Eixantada a Lugo, on avui jugaran contra la selecció d'Indonèsia a les 8 i mitja al trofeu Terres d'Oasma. Anem a veure. Charuto, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Sí, estamos en viaje para Galicia, para hacer un amistoso y contento.
Uh-huh. Un amistoso que es todo un misterio, porque me imagino que de la selección de Indonesia no sabéis nada, ¿no?
Sí, la verdad es que yo ya miré algunos vídeos de Indonesia, pude ver alguna final contra Irán que jugaron un año pasado, uh-huh. Y es una buena selección, tiene mucha velocidad y creo que será un desafío difícil, pero bueno, para nosotros que estamos mejorando poco a poco, físicamente y técnicamente.
Uh-huh. Y además, con tanto entrenamiento, a vosotros lo que os gusta es jugar.
¿Cómo?
Que después de tantos entrenamientos, que lo que de verdad os gusta es jugar partidos, ¿no?
Sí, sí, para nosotros es bueno jugar también. Claro que estamos mejorando en los entrenamientos, pero estos partidos para vermos cómo estamos y ya hicimos un gran partido contra Sporting y ahora tenemos otro partido contra la selección de Indonesia. Esperamos ganar este partido. Estamos preparados para hacer una gran temporada.
Charuto, muy interesante el partido el otro día contra el Sporting, con todo lo que supone un enfrentamiento Sporting-Palma, que tiene mucha historia, que fue la última Champions, que ganaron ellos. No sé, vi un partido con mucha intensidad para ser pretemporada.
Sí, un primer partido con 15 días de trabajo y me quedé contento porque el equipo que presentó durante el partido creo que merecíamos un resultado un poco mejor. Acabamos perdiendo en los penales que puede ser pasar, pero estoy contento por lo que la equipo aportó en defensa, en ataque. Creo que esta temporada será ilusionante y será una buena temporada.
Uh-huh. Estabais perdiendo 3-0, empatasteis el resultado finalmente 4-4. Tú marcaste el primero, el chute aquel cruzado entre las piernas del portero, ¿no?
Sí, sí, sí. Contento por el primer gol de temporada y a seguir así marcando y ayudando a los compañeros. Y bueno, tenemos que mejorar un poco en defensa para no tomar tantos goles así, pero creo que poco a poco vamos mejorando.
Jo imagino que, Gavi, l'equip millora individualment, però també una mica, jo diria, colectivament, ¿no? El otro día Núñez dijo en IB3 que veía el equipo bien, pero que hay margen de mejora, que ahora hay que trabajar sobre todo la parte colectiva. ¿Cómo lo ves?
Sí, sí, yo también veo eso. Tenemos mucha margen de mejora. Pero es un grupo muy bueno y tengo la certeza que vamos a mejorar poco a poco y cuando empezar la temporada de verdad estaremos a tope para disputar todos los títulos posibles. Estoy contento por lo que veo de equipo, tanto en entrenamiento como en el primer partido. Y hoy esperamos hacer un gran partido para demostrar esto.
Nosotros lo vemos desde fuera. Tú desde dentro, ¿tienes la percepción de que este año hay una plantilla, además de muy amplia, muy muy compensada en cada posición?
Sí, creo que en todas las posiciones tenemos gran jugadores y con características diferentes en cada posición. Entonces, esto ayuda mucho a Vadillo para poder colocar una equipo buena para jugar. Y bueno, espero que todo dé cierto durante la temporada, que no perdamos ningún por lesiones y que sea una gran temporada, que podamos estar todos juntos. Y creo que este grupo va a conquistar cosas buenas.
No solo crece la plantilla, crece también el cuerpo técnico. Ahora hay un entrenador para los porteros. Que se vayan preparando Luan, Denis y Carlos, ¿eh?
Sí, sí. Palma está mejorando cada año más, cada año trayendo más personas, tanto para el cuerpo técnico como jugadores. Entonces es importante, cada vez mejorando más. Estamos más cerca de ganar títulos.
Uh-huh. Y la última, Charuto. todos estos amistosos están sirviendo, me imagino, para preparar lo que va a ser la Supercopa, el primer título de la temporada, ¿no?
Sí, sí, con toda certeza es un título muy importante para nosotros, que vamos a pelear mucho para traer a Palma, y esos amistosos son importantes para que estaremos preparados para ver dónde estamos dejando un poco, dónde estamos mejorando, para estar bien y llegar en Barcelona y hacer grandes partidos y si Dios quiera, salir con un título.
Y preparando una liga que va a ser un misterio también, con tantos cambios, cambio en la competición, cambio en algunas normas reglamentarias, no sé, va a ser un poco un lío al principio.
Sí, sí, va a cambiar algunas cosas, pero creo que para nosotros también va a ser un poco diferente de los otros años, pero estamos preparados para hacer una gran liga también y espero que hagamos una gran Supercopa para ir bien para la liga.
Al final todo esto amistoso sirve para eso, ¿no? Para preparar lo que son las competiciones ya oficiales, para preparar esta Supercopa, el primer partido contra el Pozo Murcia, que luego, curiosamente, ya en la segunda jornada, 10-12 días más tarde, os volvéis a enfrentar al Pozo en Liga en Somos.
Sí, 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 ya estamos nos preparando, ya estamos viendo vídeos, ya estamos nos preparando para este partido, claro que tenemos que pasar las cosas para los más nuevos que llegaron ahora, pero estamos preparando para hacer grandes partidos contra el Pozo. Sabemos la dificultad, pero vamos a estar preparados.
Charuto, que tengáis buen viaje, que tengáis buen amistoso y buena preparación para las competiciones oficiales, que yo creo que este año nos vamos a divertir.
Gracias, gracias, vamos con todo.
Un abrazo, crack.
Gracias.
1:26, deixem l'autocar del Palma Futsal per parlar amb l'especialista en futbol sala d'aquesta casa, que no és un altre que en Miquel Vidal. Miquel, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com anem?
I va bé, no? Acabant l'estiu i esperant ja el començament de la temporada.
Acabant l'estiu, però continuem en la calor,
Sí, una cosa no té res que veure amb l'altra, ja, no?
Mos queda estona, Miquel, encara d'estiu, t'he dit jo.
Sí, que és veritat.
Encara podran anar a nedar, Jo crec que fins a octubre poden nedar tranquil·lament.
Així és.
N'hi ha que neden tot l'any, no té res a veure. Coses que volia xerrar amb tu, Miquel. T'has preparat?
Digue, ho intentaré.
Hi ha 10 noves mesures de reglament per aquesta temporada en el món del futbol sala. Jo m'imagino que estàs contentíssim en totes, no?
Absolutament. No sé si vos ha arribat el document oficial de la federació, on és tot el molt més estès que en aquests gràfics que han sortit,
sí,
no? per les publicacions i tal.
Sí, mira, per anar un poc per damunt de lo més important, això hi ha qualcuna d'aquestes mesures que m'ha cridat molt l'atenció. Per exemple, que cada equip tindrà només un temps mort per partit, i el podràs emprar o a la primera o a la segona part, però un en tot el partit.
Així és. Bueno, mira, t'explico un poc de on venen aquestes modificacions, no? Hi havia una petició per, diguem, generalitzada, no?, de que se dinamitzés un poc més el joc.
Val? Molt bé.
Lo que passa és que jo crec que no s'han utilitzat precisament els recursos que tal vegada tothom tenia en el cap, no? Per exemple, aquest d'estem mort, que fa que hi hagi menys aturades, en el final lo que fas és que hi hagi dues aturades menys, sempre i quan s'haguessin utilitzat aquest temps morts, no?
Uh-huh.
Hi havia peticions, pues, mira, n'hi havia una que anava molt encaminada en el tema d'utilitzar els porters, perquè donàs dinamisme, perquè donàs un poc més de velocitat, no?
Uh-huh.
I aquest tema ni s'ha tocat. S'han tocat pues, qüestions que tu trobes curiós aquesta, i lo de reduir a 8 minuts el descans, pues també és, no sé...
Aquesta és una vanitura.
Sí, i van repinyant, i després, ara me deman jo, no sé si heu vist el protocol d'actuació dels MOPAS.
Sí, vale? també.
Els MOPAS tindran autonomia i podran entrar, mentre s'està col·locant una barrera, podran entrar a l'altre costat, de manera autònoma.
Sí, uniformats. Han d'anar uniformats.
Bueno, uniformat. I després lo dels balons, o sigui, no sé si ho vi, que també el camp estirà rodejat de balons damunt unes bases, diuen ells, que a qualsevol moment pot ser objecte de... Tu saps, per exemple, són moix, es pot toquear.
No hi ha.
I la quantitat de vegades que el jugador pega per laterals o per fons.
Exacte.
Jo m'imagino que hi pot haver un moment que hi hagi balons repartits per la pista.
Sí.
No sé, és a dir, són normes que no sé qui ha pensades, però que crec que... Ja no que no hagi jugat a futbol sala, és que ha vist poc partits.
No ha vist res. Jo, qui té aquest poder per justificar aquestes coses? No sé, m'assembla que han de justificar un sou a la federació, un responsable, o això crec, del futbol sala concretament, i m'assembla que ha de justificar la seva figura i el seu càrrec fent coses, i fa coses que no tenen cap sentit.
El document que ha sortit surt de la Comissió Tècnica d'Àrbits. M'explic?
Sí, ja està tot dit.
A partir d'aquí, pues, poc més que afegir. Jo sé que hi ha una comissió on participen una sèrie d'entrenadors de primera, a la que hi ha incluït Antoni Vadillo.
Uh-huh.
Vale? Sé que hi ha Antoni Vadillo, hi ha Duda, no sé si hi havia en Josan, i ara no record, crec que eren quatre.
Mhm. Uh-huh.
Sí, en Juanlu, crec que eren aquests quatre.
Uh-huh.
Però, bueno, me permet dir que probablement en qualque nom m'equivoqui. Però, simplement, són gent que donen la seva opinió, però després no participen quan se creen aquests documents o quan se prenen les decisions. És a dir, se'ls escolta, saps? Aquests entrenadors el que fan és demanar a la resta de companys pues, suggerències i evidentment, no hi ha un acord en tot, perquè, mira, tu, per exemple, te pots imaginar, hi ha entrenadors que estan molt en contra del tema de les incorporacions del porter, perquè troben que ralentís el joc, que el futbol sala perd aquesta essència d'espectacle que sempre havia tingut, i hi ha altres entrenadors, perquè, com te pots imaginar, que li estan traient un rèdit tremendo en això, pues que no tenen la mateixa opinió. Però, bueno...
Si s'ha de canviar qualque cosa, que millor que siguin els mateixos professionals del futbol sala, que haurien de dirigir realment,
però
no?
Però és que jo vaig més enllà. Anem a veure. Faré la pregunta a l'enrevés. Quin benefici té per qualcú que el descans es redueixi a 8 minuts? O sigui, on està el benefici d'això?
Molt de temps a fer les feines, no?
Jo m'imagino que ells veuen que ta mateixa el futbol sala, quan hi ha emissions televisives, no hi ha massa facilitat de trobar publicitat, ¿vale? No és el futbol, que li sobra temps i que ara també juguen el Mundial i foten pauses d'hidratació i descansen més llers per cada cantant a Shakira. Aquí això no passa, saps? Ni pauses publicitaris.
De moment.
Llavors, ells van a reduir perquè supos que serà més fàcil col·locar un partit de teledeporte o allà on el donguin, d'Azón o on tots el donguin els partits, si tu l'espai que ocupes és molt més reduït. I vull suposar que amb això treuen qualque profit, saps? Si fes, de fet, hi ha una norma que suposa que per segon quin tipus de grans competicions que organitzi la pròpia federació, que, per exemple, en el tema dels temps morts, diu que aquests dies ells poden establir temps morts, però que sigui l'organització que els organitzi. És a dir, el club seguirà tenint un temps mort, però que a efectes publicitaris o de qualsevol altra qüestió que li interessa a l'organització, hi podrà haver altres aturades. Hi ha algun, per exemple, en el Mundial de Futbol, estem a les pauses d'hidratació.
Que eren mentida. Però és que, dintre de la que parlàvem al principi, dels temps morts, en competicions de Copa no hi haurà temps morts a les pròrrogues, que són partits que necessiten, moltes vegades, una instrucció clau per resoldre un partit.
Així és. Sí, perquè tu pots anar a una pròrroga sense haver utilitzat ni el temps mort ni el porter jugador, que moltes vegades, quan arribes en aquests darrers moments, és quan s'utilitza. Hi ha molts entrenadors que, si no tenen un caos tremendo durant el partit, el temps mort se guarden per en aquests darrers moments o preparar, tu ho veus, no? Faltant no res, aquella jugada d'estratègia que te pot donar aquell gol que decantis partit. O en el cas d'una pròrroga que, si no hi ha gols, ningú li fa res. Però si hi ha un gol, automàticament hi ha l'equip que traurà 5x4 perquè ja no li queda temps, i l'equip que ho ha de defensar. I és vera que això suposen aturades en aquests darrers minuts que fan que s'allergui, però això forma part precisament d'aquest joc. Mira, jo entendria, si tu el que vols és llevar els temps morts, comença a aprendre d'esports de pista. I, per exemple, també estan en el tema del bàsquet i fiqui quatre quarts. Tindràs unes aturades. M'explic, tindràs unes aturades regulades de la duració que tu vulguis, estipulades en el moment que tu trobigues, però que ho manco i seran. Llavors, mos estan duguent... Mira, hi haurà un més aturades en aquest darrer Mundial de futbol que en el futbol sala, quan sempre havia estat en l'enrevés. La dinàmica d'un esport de pista és completament diferent. El fet de que són esforços físics diferents, de que és que tot és diferent. Llavors, el que no pot ser és que cada vegada mos apropem més a la normativa de futbol que a la normativa de la resta dels esports de pista.
I hi ha això, hi ha una altra que també entenc tal vegada el fons de la qüestió, però físicament és inviable, i sobretot a pistes com, per exemple, Son Moix. És a dir, els jugadors que pateixin una lesió i necessitin assistència hauran de ser atesos fora de la pista, i si no obeeixes, veuràs targeta groga i falta acumulable. Anem a veure. Segons quina lesió, tu no pots agafar el jugador i treure-lo de la pista així com te dona la gana. I si, on el poses, a Son Moix, Miquel? A un jugador de l'Ajax. On el poses?
Però, i pensa que Son Moix encara teniu un pavellón que és privilegiat. Tu has anat a molt dels pavellons
sí,
de primera.
Sí, sí.
Hi ha pavellons que són extraordinaris, però hi ha pavellons de segons quines poblacions que són el que són.
Quan dic que entenc els fons, és que m'imagino que això ho fan per no simular lesions i aturar el joc amb cuentos. Molt bé.
Refredar el partit.
Totes aquestes normes van enfocades a la dinamització, com diuen ells, no?
Sí.
Ara, el que no pots és desnaturalitzar un esport, i jo crec que aquestes normes el que fan és desnaturalitzar un poc el que ha estat el futbol sala, el que pretenia ser futbol sala, que de cada vegada li queda menys de futbol sala que mos va enamorar en els que fa molts anys estem darrere això.
Te'n recordes que fa dues temporades varen posar en pràctica l'invent aquell de la treta de banda amb les mans?
Sí.
I no va conduir a res. I només va ser a Espanya. Després sorties a jugar a Europa i te feies un embolic.
És que és això, és que, a més, hi ha aquesta altra part. És a dir, ara ells, per exemple, mantenen segons quines normes que a Europa no se mantenen, com, per exemple, el saque de porta. És a dir, uh-huh. I jo no estic... O sigui, m'agrada més, crec, com a entrenador, i sobretot de cara a l'espectacle, que és millor que el saque de porta sigui com se fa a Espanya que no com se fa a la resta d'Europa. Uh-huh. Però en el final hi hauria d'haver qualque cosa que se regulés i que se discutís d'un altre foro.
Sí, perquè després que juguen campionats d'Europa, no? o Champions, i ja tenim el lío fet.
Claro, no, i les seleccions, o sigui, jugadors que van a les seleccions, ara juguen amb unes normes, ara juguen amb unes altres, és molt complicat, és a dir, la feina dels entrenadors se complica, perquè en el final tu totes tens un model de joc que va enfocat a una normativa que te limita, i després de cop i volta te canvien tot, no? No sé, hem d'aconseguir qualque dia, no sé com, deixar de ser aquest circo que som.
Saps què passa, Miquel? Saps què passa?
Amb un esport sèrio.
Que hi ha una manca de respecte per aquest esport.
Clar, perquè és que el govern no l'estima, ni és que el govern no l'han parit i ni l'han patit, i és una pena, la veritat, és una pena.
Bueno, què hem de fer avui en la selecció d'Indonèsia?
Bueno, jo de segon quin tema m'estim més.
Aquest partit jo m'imagino que forma part d'aquell viatge que va fer en José Tirado a Indonèsia per establir unes relacions i totes aquelles coses, no?
Ja t'anava a dir que ahir que ells eren los amigos de Tirado contra los amigos de Falcao, saps?
Bueno, i una altra cosa, Miquel. Ja han sortit els horaris de les tres primeres jornades de Lliga. El primer partit, el Palma, el juga a la pista de Santa Coloma, que, per cert, deixa d'anomenar-se Indústries ja aquesta temporada. Se jugarà l'11 de setembre, que és un divendres, a les 9 i mitja.
Deixa'm fer un petit incís. Horaris pràcticament copiat de la Liga. És a dir,
se juguen
cada dues hores. Partit cada dues hores, diferents dies.
No hi ha coincidència de partits. Un altre invent. Sí, dit això, primera jornada, Santa Coloma, Palma. Divendres, 11 de setembre, 9 i mitja. Molt bé. Segona jornada, a Son Moix, Palma, si estan acabades les obres, El Pozo Múrcia, un dissabte, dia de nou, a les 12 del migdia. Això perquè és partit de Teledeporte. Però ara vaig en la tercera jornada, Miquel. Xota Palma, divendres 25, 7 i mitja. Xota, tal vegada, quan arribi la tercera jornada, no existeix. Perquè aquesta història tampoc s'ha resolt.
No. Hi ha moltes històries sense resoldre a dates d'ara. De fet, el calendari de... hi ha calendaris de competicions d'èlit que no han sortit encara. Hi ha calendaris que no han sortit, perquè hi ha un cacao jurídic en certs clubs que ho té tot bloquejat i que no hi ha manera d'aclarir-se. Pareix que ha d'anar endavant, és que surti Xota i és que surti Màlaga, i... però probablement fins al darrer moment no sabrem exactament què passa.
Qui mos havia de dir que estaríem xerrant d'aquestes coses en el món del futbol sala, que era un esport que només xerràvem d'esport, i ja s'ha introduït tot el malefici també,
En el final, pues mira, estàs dins una casa molt grossa que te guanya en tot, i que es contagi, pues era normal que fos de futbol cap a futbol sala i no de futbol sala cap a futbol. Llavors, bueno, sí. Per desgràcia, i jo trob que és una desgràcia, cada dia mos pareixem més en el món del futbol i mos anem allunyant del món de lo que era el futbol sala i que molt enyoram.
Sí, de moment encara podem xerrar amb els jugadors amb total tranquil·litat i normalitat. De moment mantenim això. Miquel, moltes gràcies.
A tu.
Adéu, una abraçada.
Adéu.
Tancant comunicació amb Miquel Vidal, parlàvem de jugadors, hem parlat fa uns minuts amb en Charuto, i podem sentir també Núñez, l'estrella que ha tornat a casa després de 4 anys, que va parlar amb els companys de televisió abans d'aquest viatge cap a Galícia. Sentim Núñez.
Bueno, claro que una vuelta aquí ha cambiado mucha cosa, ¿no? Después de ganar un par de títulos, la ambición y todo. Claro que un sitio, un lugar donde fui muy feliz. Y la gente totalmente diferente, ¿no? Hoy soy uno de los más viejos del equipo. Pero bueno, la acogida que me han dado fue brutal. Me he sentido como en casa, como me había ido antes, ¿no? Y la vuelta ha sido mucho más fácil. El ambiente del grupo, del equipo. La verdad que estamos trabajando mucho, muchísimo. Se ha reflejado, ¿no?, el último partido ahí, buscar un partido que iba totalmente en contra nuestra. Y fue un partido ahí donde nos hace más equipo todavía, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos por buen camino de preparación.
¿Qué tal de sensaciones? ¿Cómo ves al equipo deportivamente y tú individualmente?
Bueno, yo la verdad que muy confiante, ¿no? Siento que el equipo está bien, está bastante bien físicamente, ¿no? Los trabajos que estamos haciendo ahí estas semanitas, ¿no? Ahora vienen estos partidos que nos van a probar, ¿no? Vamos a poner en práctica todo lo que hemos trabajado estos días. Pero yo veo el equipo bastante bien, un equipo joven, ¿no? Un equipo, como he dicho, físicamente bien, con una margen para mejorar muy grande, ¿no? Y ahora es trabajar totalmente la parte colectiva, ¿no? Hacer todo lo bueno que tenemos individualmente, poner en práctica el colectivo. Y eso nos va a hacer más equipo. Y bueno, individualmente yo creo que bien, y solo quiero aportar mi mejor versión para ayudar al equipo.
Ahora tenéis dos semanitas bastante intensas, ¿no? El fin de la pretemporada son 5 partidos, creo, que jugáis en los 15-20 días. ¿Cómo lo afrontáis y qué supone esto ya de cara a los partidos oficiales?
Bueno, yo creo que todos aquí están con la cabeza muy puesta en la Supercopa, ¿no? Yo creo que es nuestro primer objetivo de temporada. Estas dos semanitas ahora de partidos, lo que más nos gusta es jugar, ¿no? Y bueno, queremos probar todo lo que hemos entrenado, como he dicho. La gente muy focada, muy ambicionada, ¿no?, también. Pero como he dicho antes, lo primero es con la cabeza puesta en la Supercopa, que es el objetivo principal nuestro. Y estos partidos ahora, como he dicho, poner en práctica todo lo que hemos trabajado, todas las cualidades que tenemos, escuchar mucho a Vadi, ¿no?, a lo que nos pide, para llegar ahí con nuestra mejor versión.
Tú, en comparativa con la etapa en la que tuviste antes, ¿cómo te sientes? ¿Ha cambiado algo para ti o ha cambiado algo en el equipo en general? Pues como antes, como en casa.
Bueno, el equipo yo creo que es totalmente diferente, ¿no? Estos años que me marché, el Palma ha cambiado, todos los años han cambiado jugadores importantes, ¿no? Tomás, Mancuso, Chaguinha, Kleber, y cada año el equipo ha cambiado, ¿no? Y ahora he vuelto totalmente diferente. Yo creo que conozco a 2-3 jugadores que estuve con ellos el tiempo que estuve aquí, pero yo creo que Vadi lleva esa esa condición muy bien, ¿no? Yo creo que tiene muy, muy trabajada ya de saber llevar el ambiente del grupo, de trabajar la parte psicológica con los jugadores, y se ve que parece que no cambiaron nada, parece que es lo mismo, ¿sabes? Parece que trabaja es el mismo, parece que la gente, como he dicho, un club es una familia y la gente parece que ya se conoce a mucho tiempo. Para mí fue mucho más fácil la vuelta.
Y ya por último, con la mirada a la Supercopa, ¿objetivos claros? ¿Cómo ves el primer torneo oficial?
Bueno, ya en la primera entrevista de presentación lo he dicho, yo creo que nuestro objetivo es jugar finales, estar llegando siempre a las finales porque el equipo, el club, ¿no? Ha cambiado el chip. Es un club ya que gana cosas importantes y queremos ganar ese título nacional, ¿no? Yo creo que este año el máximo que podamos ahí jugar finales y quizás volver a estar en la Champions otra vez es mi sueño personal y sobre todo del club también.
La informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és actualitat. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toca en Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
A IB3 Ràdio, es temps d'informació esportiva. Esports 3.
Canviant d'assumpte, parlam de gimnàstica artística, perquè des de demà tenim campionat d'Europa a Zagreb, a Croàcia, i allà està el nostre Nicolau Mir, que ja mira cap als Jocs Olímpics de Los Angeles 28. No estem massa lluny, estem a mitjan camí. I tot això és important tenint en compte el que queda per davant i el que encara se pot fer. Hi ha molt de canvis a la selecció espanyola i vull parlar d'això amb el director tècnic del club Chelsea, Pedro Mir. Pedro, bon dia.
Bon dia, Gavi, com estàu?
Estava repassant la selecció i crec que Nicolau és l'únic integrant dels passats Jocs Olímpics en aquesta selecció.
Sí, per diverses raons, és l'únic supervivent, per dir-ho de qualque manera, no? Uh-huh. Degut a la lesió que va tenir en Joel Plata fa escasses dues setmanes, després la baixa d'en Néstor, que pareix que està un poquet lluny ja d'estar en el nivell que estava, i després també tenim que en Tierno no se va classificar perquè els joves venen espitjant fort, i és que pareix que ha aguantat aquest tirón d'aquests joves que venen pujant. Ha estat en Nicolau, que ara mateix s'ha erigit un poquet amb el capità de l'equip, a pesar de que Zagreb també ha en Rai Zapata, però que només participarà fora de l'equip com a especialista a terra. Per tant, en Nicolau és... Ara mateix s'ha convertit en el capità de l'equip, l'únic supervivent des de Red Jot. Sí.
Està amb Unai Ibaigorri, Daniel Carrión, Ignacio Jokers i Pau Jiménez. M'imagino que l'objectiu és quedar el millor possible i és una perogrullada, però és així.
Sí, bé, l'objectiu principal és quedar dins els 12 primers per poder anar en el Mundial, però realment les ganes són de quedar dins els 8 primers per poder passar en aquesta final d'equips, d'aquest europeu, que jo crec que ho poden aconseguir, perquè la veritat és que és un equip bastant compacte a pesar d'aquesta renovació, no? Però bé, ja ho veurem demà. O sigui que l'objectiu és aquest, entrar a final per equips, els 8, i si no, com a mínim quedar dins els 12 primers.
Què té aquest equip i què ha perdut en aquest camí, amb les baixes?
Bé, jo crec que el fet de que estiguessin aquest quasi 10 anys junts, les mateixes 5 persones fent tot, era molt difícil que a qualque moment no caigués ningú, no? O sigui que el que perdem és una cohesió molt grossa, un equip molt conjuntat, molta amistat entre ells, que s'entenien molt bé en tots els aspectes, i el que han guanyat és la renovació, gent jove que ve per darrere, gent fresca,
fam.
I bé, en aquest cas, nosaltres estem molt contents que en Nicolau estigui en una bona forma, amb aquest canvi dins el seu staff que va fer a final de la temporada passada, i però és que està donant bon fruit, no?
L'experiència és un grau, però tenir fam també, eh?
Sí, ell és ambiciós, té el cap ben enrajolat i també sempre ha sabut quan era el moment de canviar qualque cosa, canviar-la, perquè les coses no són les mateixes de 8 anys que en 26.
Clar.
O sigui que, sí. Uh-huh.
Qui agafes el 26?
Sí, està clar.
Dit de pas.
Està clar, però no és el mateix parlar de 26 anys fent una vida normal,
sí.
O fent, cercant un tercer Jocs Olímpics, que això seria un per nosaltres un èxit, un excitar, en realitat. Esperem que sigui així. De moment anem per bon camí, creuarem els dits, però és molt
seria
difícil. Seria
arribar a uns tercers Jocs per en Nicolau, seria la cirereta, la seva carrera?
Sí, ell en té moltes ganes de tancar aquest període amb aquests tres Jocs Olímpics, perquè la veritat és que hi ha molta gent que diu, però si encara és molt jove, 26 anys.
Clar.
Però no hem d'oblidar que no és el mateix ser un especialista de parells, que ell també ho és, a terra i a paral·leles, però no un top per cercar una medalla olímpica en això, però sí que és especialista, però sobretot ell és un all-around. I clar, ell feia 6 de parells des de fa no sé quants anys s'està lluitant per fer aquesta parella. Tu pensa que acabarà aquesta competició de campionat d'Europa i directe viatge a Itàlia per el Joc del Mediterrani, per tornar a fer uns altres 6 aparells. O sigui que és bastant difícil, és bastant dur.
Mira, anímicament i de cap ja saben com és i no te demanaré. Jo te vull demanar com l'has vist en la preparació, tècnicament, com l'has vist precisament en els aparells, com està, com arriba en aquest campionat d'Europa?
Jo et diria que molt bé, està molt bé. Jo crec que està en un estat de forma òptim, físicament, tècnicament, ell se troba molt bé, i psicològicament també, però sí, tècnicament i físicament se troba molt bé, amb aquests canvis que ha fet de preparador físic, de fisioterapeuta, d'entrenador, de nutricionista, ell està molt centrat en cuidar molt el seu cos, i jo el veig molt bé.
És molta de gent, no?, al voltant d'ell?
Sí. Però el que algo quiere, algo le cuesta, no? Uh-huh. És el que hi ha.
És el cinquè campionat d'Europa ja per en Nicolau. És que el currículum que du Nico és espectacular, eh?
Sí, curiosament duig més campionats del món que d'Europa, perquè se n'ha perdut qualcun. Però sí, en l'edat que té 26 anys i el que te dic, sempre fent els 6 de parells, és molt difícil. Per això és la nostra satisfacció, és la nostra alegria de veure que després de tant d'anys, pensa que ell ja a l'etapa júnior va haver de renunciar per petició del seleccionador a ser un possible campió d'Europa júnior per donar l'ajuda a l'equip sènior que en aquell moment havia de menester i va ascendir un any antes de lo que tocava a l'equip sènior i ja per aconseguir el que després va ser la classificació per als Jocs Olímpics de Tòquio. Uh-huh. O sigui que sí, un currículum molt, molt gros, molt gros.
I com se fa per no caure a una rutina? De fer sempre el mateix,
bueno,
any rere any?
Bueno, jo crec que una de les claus és estar a casa. Això, hem estat revolucionaris ja en el nostre club i en el centre de tecnificació i els Balears, hem estat revolucionaris sempre, siguent tots units, que no ens hem desplaçat en el CAR de Madrid per fer concentració permanent allà. Varen començar amb la femenina, després en Nicolau va ser el primer. Clar que ja s'aconsegueixen també una bona preparació, un bon èxit. L'exemple d'en Fabián quan va estar en els Jocs Olímpics de Londres, no? Però a llarg plaç està que teva, estan els teus, poder estudiar a la universitat de que teva, jo crec que és molt important per poder dur una vida més normaleta, per dir-ho d'alguna manera, no?
Uh-huh. Fora Nicolau, hi ha qualque novetat al Club Chelsea? Com està tot el demés? Com estan les gimnastes? Què hi ha per davant?
Bueno, la gran majoria estan de vacances.
Mira que bé.
Però després tenim ses tres que han hagut de renunciar a tenir vacances. N'han tingut una miqueta, però tant elles com jo estem preparant el que molt bé per damunt, que ens ha quedat de fora de l'equip de l'europeu. Hi ha dos gimnastes com són Nana Martín i Namaya Lacer, que estan preparant la seva possible participació en la Copa del Món de París. Probablement m'arribi la convocatòria d'aquí no res, això dins el mes de setembre, i sobretot estem preparant a Luana, que ja està classificada per el Mundial, en aquest cas per la selecció de Perú, però se va classificar en els passats campionats panamericans i l'estem preparant a tope per anar-la a acompanyar qualcú de nosaltres també, des de Mallorca, com a peruanos adoptados.
Molt bé. Escolta, i la darrera, això no entrava al pressupost, no? Que quan Cíntia Rodríguez deixés la gimnàstica es convertís en guanyadora de carreres de ciclisme, això... Preparau ciclistes també o ha estat una casualitat?
Escolta, ella va començar a preparar-se per ser ciclista quan encara feia gimnàstic, perquè diumenge ella i jo, en vez de descansar, anàvem a fer bicicleta per posar-se fortes les cames. O sigui que entra, tot això entra també.
O sigui que ets una mica culpable de que ara guanyi carreres, no?
Bueno, se li ha de demanar a ella, però jo crec que dirà que sí.
Pedro Mir, un plaer com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
I bona sort per en Nico, estem pendents d'ell, eh?
Molt bé, gràcies.
Gràcies a tu, adéu. 4 minuts per les dues, anem acabant sentint altres protagonistes. Per exemple, ha arribat a casa Marta Llompart, jugadora de bàsquet, or a l'Europeu Sub-18. Va triomfar a la Lliga Challenge amb 17 anys. Ha jugat ja a la Lliga Femenina, a l'Eurolliga, i ara el seu futur està als Estats Units. La sentim parlant de l'emoció que va sentir en pujar al podi.
Sí, m'haig emocionar molt. Al final, comença ser europeu amb aquest objectiu i veure que ho tens tan a prop, pues, super, super, super contenta. I res, d'aixecar la copa, que m'ho donessin la medalla, que estiguessin a sagrada amb mon pare i mon mare, pues, molt, molt contenta.
Quan diu mon pare i mon mare, son pare, per si qualcú no ho sap, és Miquel Llompart, que va ser un grandíssim jugador de bàsquet fa uns anys. Parlant amb els companys d'IV3 Televisió, parla de la recompensa que suposa aquesta medalla després de tant d'anys d'entrenar, de sacrificar-se i tot el que ja sabeu.
És una recompensa i és un... O sigui, en el final jo em vaig anar de cameo quan era molt jove. Bé, el meu germà gran també se'n va anar amb 13 anys. Jo quasi ni me'n recordo de viure els tres germans junts a cameo. I també mon pare i mon mare tot el que han fet per nosaltres, d'acompanyar-nos, viatjar de cap a Barcelona, a València... Però en el final jo crec que això són molts de sacrificis que en el final pues, després donen, per exemple, una medalla d'or.
I ara el futur més immediat, ni més ni manco que la Universitat de Houston.
Tenia clar que me'n volia anar als Estats Units quan acabés júnior, perquè no sé, és una experiència que jo crec que no m'ho vull perdre, que vull anar a provar, a jugar allà a bàsquet i a viure.
I la darrera, què li sembla el que ha fet l'Azul Marino fins a arribar a la màxima categoria del bàsquet espanyol?
Jo estic molt content de tenir un equip a Mallorca que jugui una competició alta i més amb un equip que pot competir perquè han fet molt bon equip. Ojalà que pugui a Eurolliga i tot. Seria espectacular que estigués aquí un equip a Mallorca que pogués fer això.
Espectacular també el bàsquet femení a les Illes en aquest estiu, eh? Perquè si Marta Llompart ha estat campiona d'Europa, Paula Valenzuela va ser fa unes dades plata al Mundial Sub-17 i recordem que tenim Alba Torrens i Elena Puello en la selecció absoluta pel Mundial de Berlín. Dit això, més veus de l'actualitat. Ahir escoltàvem una mica amb un so, una mica no massa bon, a Marta Cardona avui amb millor so que ahir després del seu bronze al Mundial de bola 470.
Molt content d'aquesta setmana, crec que hem fet una molt bona setmana, hem acabat en tercera posició i hem d'estar molt contents, i bé, la nostra segona medalla mundial com a equip, el meu segon mundial, crec que no puc demanar més, així que mirant endavant i seguir fent feina per millorar com a equip.
D'altra banda, Leo Román, el porter eivissenc i exmallorquinista, que ahir va debutar a la Lliga amb el Depor, molt aplaudit pel públic de Riazor.
Sí, la verdad que estoy muy agradecido por el cariño que me ha dado la gente desde el primer día. Y bueno, hoy encima me veo recompensado con eso, que bueno, aprovecho para agradecerles ese cariño, que todavía no me he ganado, que tengo que seguir trabajando para seguir ganándome la gente. Y nada, agradecerles el cariño recibido, la verdad.
I altre exmallorquinista, Kangin Lee, presentat ahir com a nou jugador de l'Atleti de Madrid.
Estoy muy contento de unirme a este gran club, con muchas ganas de empezar, con muchas ganas de ayudar al equipo, de poder ganar muchos títulos juntos y bueno, creo que vengo con esa ambición de poder ganar todo.
Vostè, qualque cosa més?
Vol guanyar tot aquest home. Oh,
sí, mira,
el PSG ja
ha guanyat coses. Sí. Aquí va estar a prop, però no va tenir l'oportunitat definitiva.
Ara més informació, s'informatiu migdia.
Vinga, nosaltres tornem demà a partir de la 1:05, com sempre, aquí a Esports 3. Adéu.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia.